A primera hora, amb Rafa Sanahuja.
L'hora del consumidor, amb l'Agència Catalana del Consum.
Vinga, va, quan passen 4 minuts de 10:15 del matí, una setmana més, que volem parlar de les afectacions que té aquesta emergència sanitària en les relacions de consum, ja que està afectant tant les persones consumidores com també les empreses. Perquè tenim la sensació, tal vegada, i està passant, que el comerç està una mica aturat. Però que no és així. L'activitat continua, es continua venent, es continua comprant, tal vegada de maneres diferents. Per mirar de resoldre dubtes, de que ens aclareix com està tota la situació del consumidor i del consum al nostre país, tenim amb nosaltres, via telefònica, a la directora de l'Agència Catalana del Consum, Bet Abad. Bet, bon dia.
Bon dia.
Bon dia, Bet. Què tal tot? Què tal? Sempre fem aquesta pregunta, eh? Avui, tal com estan les circumstàncies, ens agrada saber com esteu tots els que participeu en aquest programa.
Doncs mira, atenent, treballant, evidentment, des de casa, com no podria ser d'una altra manera, però l'Agència Catalana del Consum estem tots per atendre les consultes, les reclamacions, fent campanyes de comunicació i d'informació per tots els ciutadans i ciutadanes amb tot allò que té relació amb el consum, però a més també atendre, com no pot ser d'una altra manera, els sectors que pateixen en primera instància doncs, els efectes d'aquesta crisi tan inèdita i tan desastrosa per tots i per totes.
Doncs mira, nosaltres volem afegir el nostre gra de sorra per si algú que ens està escoltant, per les persones que tenim com a audiència, de sobte pensa, doncs m'ha passat aquella cosa, doncs he tingut aquest problema, o no sé com fer-ho per... És el moment també de trucar-nos perquè la Bet Abad us pugui contestar els vostres dubtes, amics oients. Podeu trucar, com sabeu, sempre al 93-409-2771, 93-409-2771, o també al 93-409-2772. Estem oberts, tenim les línies obertes. El David García està al costat del telèfon per si teniu qualsevol dubte que li puguem plantejar a la directora de l'Agència Catalana del Consum, Bet Abad. Bet, anem una mica per feina,
sí.
Et vas preguntant i tu em vas explicar una mica com està el tema avui en dia amb aquesta crisi, aquesta pandèmia. Perquè, per exemple, quins són els dubtes o les incidències, Bet, que més us estan reportant les persones consumidores aquests dies?
Mira, Rafa, perquè et facis una idea, no solament tu, sinó també tots els oients, des que vam començar aquesta crisi sanitària, recordeu, confinament el dia 13-14 de març, l'Agència Catalana del Consum hem rebut ja més de 1.000 consultes a la nostra web, evidentment, perquè presencials no es poden fer, des de la nostra web, les nostres xarxes socials, i totes elles relacionades amb afectacions provocades per l'emergència del coronavirus.
1.000 consultes, ni més ni menys.
Consultes a dia de ahir la tarda, perquè cada dia actualitzem les nostres dades, tant al dematí com a la tarda. La majoria d'aquestes consultes, perquè us feu una idea, les hem prioritzat en 4 grans blocs, perquè quasi totes van en aquest sentit. La primera té a veure amb transports, principalment per al transport aeri com a conseqüència de la cancel·lació de vols. Aquesta és el top 10. Després, viatges en general, tot allò que té a veure amb allotjaments turístics o hotels. Seguidament, suspensió d'espectacles. Com sabeu, clar, aquesta crisi també està impactant molt en el món de la cultura, de l'espectacle i de l'esdeveniment. Quasi tots estan suspesos o cancel·lats.
I tant. I
finalment, el tancament de gimnasos, acadèmies de música, acadèmies d'idiomes... És a dir, aquells serveis extres que formen part de les nostres vides, no? I en aquest sentit, si em permets, sí que des de l'agència estem fent una campanya potent en totes les nostres xarxes perquè volem donar un missatge de consum responsable i solidari. Què pretenem amb aquesta campanya? Doncs, molt senzill, ens trobem davant d'una crisi social i econòmica de la qual no en tenim precedents, i això passa a tot el món, i per tant, més que mai, necessitem la col·laboració de tothom per poder sortir-ne. Col·laboració que passa per la solidaritat i la flexibilitat dels consumidors i també de les empreses, evidentment, per arribar a solucions que puguin ser mínimament satisfactòries per les dues parts, pels consumidors i consumidores, però també pel sector productiu d'aquest país. Per tant, ja portem 2 setmanes fent aquest tipus de campanya de consum responsable i solidari, on apel·lem també a la col·laboració i a la solidaritat entre uns i els altres. Uh-huh. Perquè tots estan patint aquesta crisi, consumidors i consumidores, però també els sectors productius del nostre país, els nostres autònoms i les nostres pimes.
Bet, consum responsable i solidari, aquest concepte, quin seria exactament? Perquè podem tenir una idea, però per tu, un consum responsable i solidari, com hauria de ser?
Mira, precisament, ara, per exemple, que estem a portes de Setmana Santa, uh-huh. Solidari també ho podríem aplicar a l'hora d'anar a comprar, no? Ara farem una campanya a partir d'avui de com podem anar a comprar d'una manera solidària, sense fer aglomeracions, sense acaparar molts aliments, és a dir, seguir unes conductes pensant no només en nosaltres, sinó també pensant en els altres. En el món de l'espectacle, com es pot transmetre aquest plus de solidaritat? Si tu, per exemple, tens un concert, que evidentment aquest concert s'ha suspès, el Codi de Consum et diu que tens dret al retorn de les entrades, però si en aquest cas l'empresa organitzadora de l'espectacle et dona solucions alternatives que a tu et siguin beneficioses, el que apel·lem és opta per aquesta solució alternativa. En l'àmbit dels gimnasos, que has de pagar la quota, doncs hi ha molts gimnasos que el que estan fent és donant alternatives a que tu puguis continuar pagant la quota, i quan sortim d'aquesta crisi, per exemple, doncs et donen classes, una classe tutorial dirigida, o et donen un bonus que et permetrà fer unes activitats que no entren dintre la teva quota. És a dir, el que intentem és mediar entre els consumidors i consumidores i el sector per buscar alternatives solidàries, de tal manera que quan sortim d'aquesta crisi, doncs els nostres gimnasos continuen funcionant, les nostres escoles d'idiomes també, o de música, que el nostre sector de la cultura i l'espectacle pugui tornar, doncs, a oferir-nos teatre, cinema, espais musicals, o esdeveniments, o per exemple les cases de colònies també, no? Que també tenen un impacte important perquè s'han cancel·lat, evidentment, uh-huh. Però tots ens agradaria, quan sortim d'aquesta crisi, que els nostres nens i nenes puguin continuar anant a fer colònies. Són exemples del que nosaltres demanem, aquest consum solidari i flexible. La flexibilitat vol dir l'entesa, arribar a acords per que els nostres drets siguin reconeguts, només faltaria, però també poder ajudar a que el sector, que està patint també la crisi, sobrevisqui.
Bet, ens has comentat que una de les incidències que evidentment està succeint és la cancel·lació de vols, de viatges, de vols. Sí. Ens pots recordar quins drets tenen les persones consumidores en aquest cas?
Aquest és el top 10 de reclamacions, des del dia 13 de març, que hi ha... No, inclús dies abans. Mira, d'acord amb la normativa europea, quan es cancel·la un vol, els passatgers tenen dret a triar entre la devolució dels diners o un transport alternatiu, val? O sigui, en primera instància, se et cancel·la el teu vol, doncs tens dret a la devolució dels diners, o que et digui, mira, doncs en lloc d'un avió t'ofereixo un tren. Quina és la situació? Que ara estem en estat d'alarma i, per tant, molts vols estan cancel·lats, no? I què passa quan estan cancel·lats? Doncs, en cas de cancel·lació, podem reclamar a la companyia aèria que ens faci el reemborsament dels diners. És a dir, que ens retorni els diners d'aquest vol. Això ho diu la normativa europea. Qualsevol altra solució, insisteixo, qualsevol altra solució, com ara un val per gastar més endavant, aquesta solució ha de ser voluntària i acceptada pel consumidor. Per tant, se't cancel·la un vol, tens dret a que et retornin els diners.
Això ja ho tens,
Això ja ho tens.
Perfecte.
I la companyia aèria el que pot proposar-te alternativament és altres solucions. Però aquestes solucions tu les has d'acceptar.
Uh-huh. I si tu no les acceptes, no hi ha cap compromís.
Exacte. Uh-huh. En canvi, el que sí que t'he de dir, com que estem en estat de força major, perquè estem en estat d'alarma, no podem reclamar, davant d'una cancel·lació en un estat normal, tu reclames el retorn dels bitllets, uh-huh, i compensacions. A l'estar en estat d'alarma, el que no podem reclamar són compensacions per dany i perjudicis. Uh-huh. I també és important, i vull destacar, que tant, almenys a dia d'avui, perquè en el món del consum cada dia estan passant, en rebem noves instruccions, però a dia d'avui cal destacar que tant l'Agència Espanyola de Seguretat Aèria, que també regula tot aquest sector, com el Ministeri de Consum i la mateixa Comissió Europea s'han pronunciat també en aquest sentit. En cas de cancel·lació, tenim dret al retorn dels diners. Ho comento perquè hi ha algunes companyies aèries que no donen aquesta opció, però és important que tots els consumidors i consumidores sàpiguen que a dia d'avui tenen dret a reclamar el retorn dels diners. A dia d'avui. Doncs, que la setmana que ve ens trobem en una altra situació, eh?
Doncs sí.
A dia d'avui és així.
Sí, Bet, perquè les coses s'estem vivint al dia més que mai, eh? Només no se sap com pot la cosa evolucionar, evidentment. Doncs recordem que aquest dimecres, en aquesta hora, estem a l'hora del consumidor i ens està parlant Bet Abad, que és la directora de l'Agència Catalana de Consum, sobre totes les afectacions que té aquesta emergència sanitària en les relacions de consum, i ens està aclarint molts i molts conceptes. Recordem també que si teniu algun dubte, alguna consulta que vulgueu plantejar-li a la Bet, doncs ella us contestarà amb molt de gust. Podeu trucar als telèfons d'aquí del directe, 93-409-2771 o 93-409-2772. Bet, tenint en compte una altra pregunta, tenint en compte que ens trobem en plena Setmana Santa, i que segurament molts consumidors havien contractat viatges, seguim parlant de viatges, per a aquestes dates que finalment no podran fer, què els podem aconsellar per a aquests viatges que finalment no es podran dur a terme?
Mira, precisament, Rafa, el que comentàvem, cada setmana en el món del consum hi ha noves instruccions i noves hores. En aquest sentit, precisament la setmana passada hi va haver una novetat pel que fa als viatges combinats. Els viatges combinats, us recordo, són aquells viatges que contractem amb una agència de viatges o encarreguem en una empresa per organitzar tot el viatge. És a dir, viatge combinat és el que tu compres el transport, a l'hotel, el sopar no sé què, l'excursió, eh? Tot aquest pack és viatge combinat. Doncs, precisament, en aquest cas, viatges combinats, segons el Real Decret que va fer l'Estat la setmana passada, les empreses que ofereixen, és a dir, les agències de viatges, per exemple, que ofereixen aquests viatges, que finalment, com tu bé has dit, no s'han pogut fer, només estan obligades a tornar-nos immediatament els diners quan elles, o sigui, ells, hagin pogut recuperar els diners dels seus proveïdors. Què vull dir amb això? Que l'agència de viatge ens podrà retornar a nosaltres els diners que hem pagat per aquest viatge combinat si prèviament l'agència de viatges ha rebut també les compensacions dels seus diners de les companyies aèries, dels hotels, de les empreses que han organitzat excursions, etcètera, etcètera. Això és una novetat que abans no hi era i que en el Real Decret de la setmana passada doncs es va regular. Per què es va regular així? Per assegurar d'alguna manera l'existència, la viabilitat de les agències de viatge, però alhora també assegurar que els consumidors i consumidores a la llarga puguin recuperar aquests diners. Com ho poden fer? Inclús el mateix decret el que estableix és què passa si encara no hem pogut recuperar els diners pagats. Llavors, l'agència de viatges el que et pot oferir és un val per un import del viatge i que aquest val el pots gastar durant un any. Si passat aquest any no hem pogut fer servir aquest val, llavors, aleshores sí que podem exigir el retorn dels diners que hem pagat. Però aquestes condicions només estan regulades pel cas de viatges combinats. És una excepció a la norma.
Queda clar. Bet, què succeeix amb els serveis que es paguen per quotes, com ara cursos, com el gimnàs, com ens explicaven abans, o serveis d'aquest estil?
Sí, és de les consultes que hem tingut...
Top. Consulta top.
És el top 10 també de consultes, que és normal. Mira, com a norma general, si es deixa, això ho estableix el Codi de Consum i el dret que té les persones consumidores, no? Si es deixa de donar un servei, evidentment, com que no hi ha el servei, tenim dret al retorn de les quotes o de la part proporcional de la quota. Si el servei només s'ha deixat de donar març i abril, doncs la part proporcional de març i abril, i evidentment en funció del temps que estigui tancat. Què passa? Ara bé, que és el que hem comentat a l'inici de l'entrevista d'avui, no? Des de l'Agència Catalana de Consum estem apostant per la solidaritat en aquests moments tan complicats per tothom i, per tant, nosaltres el que fem sempre és recordar que podem acceptar solucions que no necessàriament han d'implicar la devolució dels diners. És el que comentava abans, com per exemple podem acceptar millores o una ampliació dels serveis que tenim contractats, una ampliació d'horari, una classe dirigida gratuïta, una tutorial gratuïta, és a dir, tots els sectors, perquè jo estic parlant, que també és la meva feina, parlar amb els sectors i buscar alternatives, en funció del sector fan propostes alternatives per evitar el retorn de la quota i així poder continuar mantenint, si més no, doncs els seus lloguers o mantenint les infraestructures perquè quan sortim d'aquesta crisi doncs tornin a funcionar tots aquests serveis.
Mm-hmm. Doncs sí. Una altra pregunta. En el marc d'aquesta crisi sanitària també s'estan detectant males pràctiques, evidentment, males pràctiques comercials, enganys, fraus, de vegades ho sentim, eh? Quines recomanacions pots fer, Bet, en aquest sentit?
Mira, precisament les primeres setmanes de confinament no vam detectar el que comentes ara, però sí que ja ho hem detectat a partir de la segona setmana de confinament, sobretot en l'àmbit, evidentment, de productes, com ara diem, de primera necessitat, mascaretes, guants i gels, no? En aquest sentit, sí que t'he de dir que en seguida que ens vam fer saber tots els consumidors i consumidores, perquè això és molt important, nosaltres ara no podem fer inspeccions presencials, eh? Per tant, si el consumidor i consumidora fa una reclamació a l'agència o ens ho fa saber, nosaltres podem perseguir on està el possible estafa o engany, no? Així que ens vam fer arribar via Twitter o via la nostra web que hi havia un excés en el preu de les mascaretes, gels i guants. Immediatament, la primera actuació que vam fer en l'Agència Catalana del Consum és posar-nos en contacte amb el Col·legi Oficial de Farmacèutics de Catalunya, vaig parlar amb el seu president, per veure com podien fer front a aquesta possible picaresca, no? El resultat va ser molt bo perquè conjuntament vam fer un comunicat per totes les farmàcies de Catalunya advertint de que fessin una pràctica responsable i ètica. Què ens vam trobar, però? Que la majoria d'estafes o d'enganys o d'una pujada de preu en aquests productes ens trobàvem també en el sector de la parafarmàcia. I aquí sí que nosaltres hem instat una inspecció i també en col·laboració amb el Ministeri de Consum ho hem donat compte. El mateix que va passar amb les funeràries, per dir alguna cosa. Què vull dir amb tot això? Que tot i que l'agència no atenem presencialment, estem perseguint, com no pot ser d'una manera, les males praxis, els enganys, i si hi ha estafes ho posem a disposició, ho comuniquem immediatament al cos de Mossos d'Esquadra. Uh-huh. Per tant, què apel·lem també en aquests moments de consum, cuidem el consum i consum responsable i solidari? Que quan algú o alguna detecti doncs, una mala praxis, el que demanem és que ens ho faci saber l'Agència Catalana de Consum perquè nosaltres som els competents per prendre la mesura determinada, instar una inspecció i fer el pertinent procediment sancionador, si de cas. No? Però, a més, a part del que us estic dient, també en la nostra web hem penjat, com no pot ser d'una altra manera, consells a totes les persones consumidores per prevenir i evitar possibles estafes i enganys, sobretot a la via telemàtica. Clar, ara tothom estem confinats, l'ús de les pàgines web per compra de productes està generalitzat, el consum ha pujat moltíssim, la compra online, que diem nosaltres, a l'e-commerce, i, per tant, en aquest cas, estem donant molts consells de com hem de comprar i com i per què hem de desconfiar d'aquelles ofertes o anuncis de productes que poden generar engany o estafa. Si hi ha estafa, al cos de Mossos. Si hi ha engany, a l'Agència Catalana del Consum. Com per exemple, i segurament el que ens escolta recordarà haver vist pàgines d'aquest tipus a la internet, a internet, a Google, a YouTube, a on sigui. Per exemple, trobem que hi ha ofertes o anuncis de productes que suggereixen que són capaços de prevenir o curar la infecció. Això és mentira. Val?
És fort, eh?
Això és mentira. És a dir, només ho diu el Ministeri de Salut, en l'altre cas el Departament de Salut, i els nostres científics i científiques que fan el seguiment. Per tant, desconfiem d'aquests anuncis de productes. Com també apareixen, i segur que algú que m'està escoltant segur que ho ha vist, aquelles pàgines que fan referència a autodenominats doctors experts en coronavirus. Ara, de sobte, han sortit molts doctors que en saben molt del coronavirus. No és cert, desconfiem. Una altra, aquelles pàgines que també han detectat que utilitzen el logotip d'organisme oficial o autoritats governamentals, i no ho són. Aquí hi ha un fake, un engany. Val? O també hem detectat aquells missatges de productes perquè els compris ràpidament, com per exemple, hi ha poques unitats disponibles, s'estan agotant ràpidament...
Això és un clàssic, és un clàssic.
El mercat no és cert. La compra de productes està garantida. O sigui, desconfiem també d'aquest tipus de publicitat, perquè darrere hi ha un engany, segur. I finalment, si tenim aquells productes que tenen un preu molt superior als habituals, només perquè et diguin que això cura el coronavirus. Això és un engany com una casa de pagès. Per tant, en general, què fem des de l'Agència Catalana del Consum? Evidentment, donem els consells que donem sempre per una compra segura per internet, però a més l'hem ampliat amb aquests casos específics que ens estem trobant arrel d'aquesta crisi del coronavirus.
Doncs recordem que és important que les males pràctiques, com ens deies, Bet, que les males pràctiques comercials es poden denunciar a la vostra web, a webconsum.gencat.cat. Hi ha un formulari de denúncia, i en el cas d'estafes, com que es pot trucar, com tractar com a un delicte clarament, doncs que els consumidors directament poden posar-se en contacte amb els Mossos d'Esquadra i amb les autoritats. Bet, en els darrers dies també hi ha hagut novetats pel que fa als serveis funeraris, que malauradament moltes famílies han de contractar aquests dies a correcuita, com qui diu. Què ens pot explicar al respecte?
Mira, precisament, veus, aquest és un sector en el qual, gràcies a la denúncia, a les reclamacions que ens van fer els consumidors i consumidores, hem pogut incidir. Quan el consumidor i consumidora ens va fer saber situacions de males praxis a l'hora de contractar doncs un servei funerari com arrel d'una mort, malauradament, arrel del coronavirus, i que les propostes, els pressupostos i els serveis que oferien eren molt superiors abans de la pandèmia, no? És quan ens vam adonar que aquí, en aquest sector, hi havia una mala praxis. Val? Si abans un enterrament o un funeral, per exemple, a costar 2.000 euros, és un dir, ara s'estaven venent a 8.000 euros amb uns serveis que no tenien cap sentit. I és arrel, precisament, de les reclamacions dels consumidors i consumidores que realment es va detectar que aquí, aquest sector, hi havia un engany, i com a conseqüència d'aquesta situació va ser inclús el govern de l'Estat espanyol en aquest Real Decret de la setmana passada que ha entrat a regular aquest sector. Precisament ha entrat a regular-ho per evitar aquests possibles abusos. Aquí hi havia un abús, no hi havia una estafa, però sí un engany i un abús, una mala praxis. I és per això que mentre duri l'estat d'alarma i s'ha de contractar malauradament un servei funerari, hi ha una regulació específica que el que demanen és que l'empresa que ha de facilitar un pressupost, l'empresa t'ha de facilitar un pressupost desglosat. I a més, en aquest pressupost desglosat t'ha de fer constar la llista de preus vigents abans del dia 14. Val? És a dir, quins preus hi havia abans del dia 14 i quins preus hi ha a partir del dia 14. Perquè és la manera de saber si es mantenen els mateixos preus. Val? O sigui que això és obligatori. Després no es poden cobrar aquells serveis que ara mateix estan prohibits. Clar, tu tenies una assegurança, en aquest cas, per fer un funeral, i que estava inclòs una vetlla, però tu ara aquesta vetlla no la pots fer, per tant, tu no l'has de pagar. I en aquest cas no et poden incloure una vetlla o una cerimònia. I, per tant, aquelles persones que hagin pagat per aquests serveis, perquè entra dintre de la seva assegurança, que no s'han pogut prestar, la vetlla, per exemple, poden reclamar la devolució d'aquests imports. És una manera d'incidir en el sector per evitar precisament abusos i enganys. Però si els consumidors no ens ho fan saber, nosaltres, com que no podem fer inspeccions presencials, com a efectes del coronavirus, necessitem la col·laboració de tothom.
Doncs ahí queda el missatge, la gent ha de posar-se en marxa i col·laborar. Se'ns acaba el temps, Beth Abad, directora de l'Agència Catalana de Consum, moltes gràcies per tota aquesta informació tan útil en aquests dies de pandèmia i de consum. Gràcies.
Gràcies a vosaltres, bon dia.
Una abraçada i a cuidar-se.
Una abraçada, cuideu-vos molt. Adéu.
I nosaltres, que ja ens acomiadem, continuarem amb aquest programa. Ens retrobarem dimarts, el dimarts de la setmana que ve. Esperem uns dies de descans. Una salutació. De seguida arriba Mercè Raga amb tota la informació actualitzada de les 10.